És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 260, el cinquè de la novena temporada. Avui aprofitarem que l'amic i col·laborador Carles Caño va estar a Londres, convidat per Google, a les presentacions del nou Chromecast i d'altres novetats, i ens farà una crònica de tot el que es va comentar i el que ell va poder provar. Ho farem amb una conversa enregistrada i que ens donarà peu a comentar aquí a taula altres detalls ja en format tertúlia. Si ens queda temps, parlarem de macOS 10.11 al Capitan, que fa pocs dies està ja disponible per tothom i molts oients del programa ja l'han instal·lat. Com sempre, tancarem amb les propostes Mosseguis. Avui us emplaço a que les escolteu, sobretot si sou usuaris d'Evernote. Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics, focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
A Mossega la Poma conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Avui fem Mossega la Poma al control tècnic Sergi Perucho. Hola, Sergi Perucho. Ara sí, ara l'escoltem del lluny. Avui tindrem sorpreses. Col·laborador especial avui, el senyor Marc Morera.
Hola.
Bones. Bona tarda. El senyor Dani Amo, també col·laborador del programa. Escoltareu, com hem dit, com he dit, enregistrat el nostre amic i autor del blog i llibre Chromecasteando, Carles Caño, i en Marc Alier, que s'unirà al programa, codirector i postproductor, quan li vingui de gust, com sempre fa. Producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles i avui de forma especial als amics, oients, equip tècnic i responsables de Ràdio Platja d'Aro. També una salutació als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Escriviu-nos a podcast@mossegalapoma.cat si voleu emetre gratuïtament el programa. Jo no sé si avui hi ha algú que estigui content o no.
Perdoni, que sí, gratuïtament? Jo m'hi fero, eh?
Hòstia, que fort. Tenim aquí el senyor Núñez.
Bueno,
senyor Núñez, què li passa?
Tomàs.
Què li passa?
Estic molt content.
Per què?
Bueno, perquè surt el nou iPhone 6S, eh?
Hòstia, sí, el dia 9 a la venda ja a Catalunya i Andorra.
És que hi ha un problema, eh? Que són 600 euros, eh? I jo no tinc tanto dinero, eh?
Perdoni, senyor Núñez, són 1.000 euros, segons com s'ho miri. Sí, sí, 1.000 euros,
eh? Truqui a l'ambulància. Que me toquen corte de digestión.
Molt bé, senyor, per la seva tranquil·litat, no s'espanti, pot comprar-se un 5 o un 5S...
Jo tinc un Nokia.
Té un Nokia?
Sí,
I ja li funciona a la presó?
Bueno, encara puc jugar a la serpiente, eh?
Hòstia, però si poso a la serpiente pot quedar ben tranquil. Doncs escolti'm, si vol contactar amb nosaltres quan tingui un iPhone 6, si és que se'l compra i vol gastar-se aquests 1.000 euros, 6S, contacti amb nosaltres a través d'aquests canals.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma. Per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses.
Molt bé, doncs a taula. Avui no hi ha entrevista perquè se l'han fet en diferit en Carles Caño. En Carles va estar convidat per Google i hem enregistrat, com us deia, aquesta entrevista on ell ens anirà comentant les novetats. No la farem tota de cop, l'anirem partint en trossos. Ara ens explicarà una intro, després parlarem del Chromecast, el nou Chromecast 2 i després del Chromecast Audio.
És un tio important, en Carles.
Ell s'ho ha passat molt bé i ens ho comenta d'aquesta forma.
Tot va començar quan Google va contactar amb mi i em va oferir la possibilitat d'anar a Londres al llançament dels productes nous que farien el 29 de setembre. Jo estava super il·lusionat, vaig acceptar de seguida, vaig demanar permís a la feina i res. Me'n vaig anar de pet cap allà, amb un avió que per poder portar els nens i tot, pues, total, vaig arribar just perquè va haver retras a l'avió i amb tot l'estrès vaig arribar 10-15 minuts tard que ja havien començat. Però afortunadament la part de Chromecast encara no l'havien fet. Llavors, doncs, hi havia, era una sala, que estàvem al rovell de l'ou allà a la City, a Londres, i era un edifici i hi havia unes 100 persones i estaven mirant amb unes pantalles molt grans, panoràmiques, doncs, l'streaming des de Califòrnia. El curiós va ser que quan pujava per l'ascensor, doncs hi havia un noi i una noia que també arribaven tard i ens vam mig presentar i la noia diu, i vosaltres on veniu? I el noi diu, del Daily Mirror. I jo, i ella no sé de quin altre mitjà conegut, i jo, no, jo d'un blog de Chromecast. O sigui, em sentia, bueno, com super poca cosa. I vam entrar allà, tothom amb els portàtils i tot, estava bastant ple. Molts treballadors de Google amb samarreta vermella que després ens van atendre. I la veritat és que van presentar, evidentment, moltes coses, doncs els nous Nexus, el Pixel C i tal, però jo no només us podré parlar de Chromecast. I la veritat és que hi havia un ambient molt xulo i després, quan va acabar l'streaming, doncs ens van fer unes demostracions. Tenien allà tot, doncs, petits decorats, com si fossin un petit saló de casa, una cuina, una habitació. I llavors hi havia la part de Chromecast per fer amb jocs, hi havia la part de Chromecast Audio, hi havia la part dels Nexus i hi havia la part de l'aplicació Chromecast que pots posar fotos a Facebook, de Google Fotos, etc. Allà amb un sofà i tot que feien seure. Molt xulo. I a més els treballadors de Google, superamables, superbé. Vaig acribillar-los a preguntes que de tant en tant havia de dir, bueno, te dejo un rato i me voy. I ja volveré després. I van ser superamables, la veritat. O sigui, vaig ser molt feliç, molt feliç.
Doncs aquest ha estat molt feliç, el Carles Canyo, allà. Bé, volia posar-vos a taula abans d'entrar ja en disquisició més dels aparells. Aquesta iniciativa la trobo interessant. No sé, Apple no recordo que ho hagi fet fins ara, feia els streamings oberts de les presentacions. Sí que és veritat que els grans mitjans, sobretot americans, es convidava a San Francisco. Suposo que convidava algun mitjà internacional. A nosaltres no ens ha convidat mai, tot s'ha de dir. Ens ha tingut en compte en altres casos, però no per convidar-nos als events o als esdeveniments. I aquest cas, que Google faci una trobada europea amb diaris, mitjans i tot, i es concentri a Londres i convidi a persones com en Carles, que va crear un blog i que té un blog molt focalitzat que es diu Chromecasteando, que no es parla de Chromecast.
Té molta audiència, no?
Té molta audiència perquè és l'únic.
Clar.
I aquest és un... Volia posar damunt de la taula aquestes dues coses. Una, el fet de que Google convidi a la gent a Londres em sembla una bona iniciativa. La gent que està interessada es pot trobar, té un punt de trobada europeu. I segona, que parléssim una mica d'aquesta... Hòstia, d'acord que el Carles té experiència, ja tenia el blog de Presentàstico i sempre ha estat amb temes de presentacions, però una cosa tan específica com és un dispositiu, com és el Google Chrome, Chromecast. D'haver tingut la iniciativa de crear un blog i que sigui reconegut, no?
Uh-huh. Bueno, no només el blog, vull dir, fa un any que vam fer el blog i fa rebatre el llibre.
Ah, el
tio està posat, no? I a més, em sembla l'altre dia, no fa ni una setmana, va arribar 1 milió de visites al seu canal de YouTube. Vull dir que...
Amb els unboxings...
Amb els unboxings que fa, amb les explicacions... Ara ha fet l'unboxing del Chromecast 2. I la veritat és que té una audiència espectacular, no? Vull dir que no és qualsevol, quan deia que és un tio important...
I el bo, perquè Mossega la Poma... més o menys som corals i n'hem fet però ell està sol i sol vol dir que t'encarregues tu de les xarxes socials, t'encarregues, perquè quan tens un blog d'una cosa tecnològica, ja sigui d'un sistema operatiu, d'un telèfon o de... ets el primer a qui els usuaris acudeixen quan tenen un dubte tècnic, i jo el veig a Twitter i no para de contestar.
No sé com ho fa.
És brutal.
Però no només a Twitter, a tot arreu, no? I hem fet de testers també, ho dic, el tio està posadís.
Tu no has tingut mai la tentació de fer una cosa d'aquestes, Marc?
Jo no tinc res a fer.
No, clar,
si està
no
publicant pay. Quants? 300 o 3 línies de codi
està modificant codi, que ja en té prou.
Jo és que realment personalment el meu projecte personal és el meu blog, i llavors més o menys aquestes coses ja les visc en certa forma, però a mi m'agrada molt veure aquest tipus de gent que té iniciatives d'aquesta forma
i que són reconegudes, això és el que realment a mi em sorprèn,
però al final la gent la gent que és emprenedora ara m'estan posant el micro al seu lloc, la gent que és emprenedora acaba per recollir els fruits, no? i és important que gent jove... No, no sé quina edat té aquest noi.
En Carles tindrà 30... Sí, 8,
no deu arribar a 40. No. Mm-hmm. Bueno, jo sempre tinc una frase, no? Tot arriba, no? Mm-hmm. O sigui, si tens perseverància, tens constància, bueno, i ja estàs allà.
Exacte, tot arriba no. Tot arriba si treballes perquè arribi.
Clar, evidentment. Tot arriba en el transfons de que estàs allà fotent-li canya, no?
Doncs sí, sí, i tant, i tant. I sempre es tracta de buscar l'oportunitat. Si ningú ha tingut la idea, doncs mira.
Mm-hmm. Aprofito, ara ens n'anem una mica, com ja ens agrada fer el programa, eh? Ens n'anem i canviem tot. Som super off topics, no? Però crec que era ahir... Avui s'ha vist publicat en Carles Capdevila, director del diari Ara, que el vam esmentar per una participació en un tema de pares i tal, el van convidar a parlar sobre emprenedoria al TED Manresa.
Correcte.
I va parlar sobre emprenedors i emprenyadors. Vale? Es va fer aquesta dicotomia entre la gent que al final fa coses i que sempre té el típic emprenyador al costat que... I ell deia, mireu la presentació, dura 15 minuts, està molt bé, però ell diu que, sobretot parlant de l'empresa, que els emprenyadors hi són, no pots fer-hi res.
Aquests trolls, no?
Sí, i que el que has de fer és externalitzar-los, saps? Va fer molta gràcia. I després va acabar agraint-los, no? Perquè hi ha dies que un està molt desanimat i s'aixeca pel matí i diu, hòstia, no tinc ganes de seguir endavant, però per no donar-li el gustasso, senyor Núñez.
Bueno, jo tinc molts emprenyadors, també.
Sí, vostè té emprenyadors perquè també té molts emprenyats.
El tema és que em volen vendre els frascos a 4 euros i aquests m'emprenyen, em toquen els huevecinos,
Ja veig que sí, que... doncs això, doncs, us en recomano aquest vídeo.
Un apunt, jo crec que un bon emprenedor té un bon emprenyador al costat. De fet,
però tu dius en el sentit positiu. Ell parlava d'emprenyadors amb gent destructiva.
No. És a dir, la gent destructiva en realitat és una mostra molt visible de que algú estàs fent bé o de que com a mínim algú estàs fent. És molt habitual que moltes persones facin coses i ningú els importi res.
A Twitter passa molt. No. Anem a fer... Ja et dic, sortim una mica de mare i bueno, no passa res perquè un dia ens anem una mica desmadrats. A part del típic troll de Twitter, que hi ha molts trolls, hòstia, jo últimament, quan escolto crítiques en qualsevol sentit de qualsevol persona, de qualsevol cosa que aquella persona ha fet, m'agradi o no m'agradi el que faci, penso, hòstia, com a mínim s'hi ha posat. No? Posa't tu a veure si et surt millor,
exacte,
igual o pitjor.
Bueno, és molt senzill fer una crítica destructiva a Twitter, pots trigar entre 20 i 30 segons, i en canvi, arribar a un punt de cert èxit que puguis aixecar certa enveja a moltes persones que facin que tinguin motiu per ser destructius amb tu, aquest punt és molt més complicat. Llavors, al final, és el que dic, un bon emprenedor al final té molta gent que d'alguna forma o altra doncs, van a per ell. I jo crec que si ho mires d'una forma negativa és algo molt dolent per una persona, però sempre pots transformar-ho i ser algú positiu i ja està. Llavors és bueno, són persones que realment et fan seguir endavant, no? Però és el que tu dius, per no donar-los la raó i per ser molt més que ells, però no a nivell de què he fet jo i què no he fet ells, no, és un tema de moral.
De
no?
Superar.
De superar i superar-te tu mateix i seguir fent la teva vida al marge del que diguin aquestes persones, no?
Dani, no està aquí ni el Carles Caño ni al Marc Alier, i hem tingut un moment Zeta Testers magnífic.
Total,
Total, Bueno, perquè logo se diga. Exacte. Doncs, si us sembla... Tornem a recuperar la temàtica de Mossega la Poma i del programa, i ara seguim escoltant la crònica d'en Carles, que ens parlarà del nou Chromecast 2.
Molt bé, doncs el Chromecast 2 ja l'esperam feia temps, i bueno, el primer que crida l'atenció és el disseny completament renovat. Ara ja no té la forma típica de dongle, ara és una rodona amb un petit cable pla que es connecta per l'HDMI. Ve amb tres colors i bueno, la gent ha causat una mica de polèmica perquè és un disseny que trenca molt, però Google té motius més importants que els estètics. O sigui, ho ha fet així perquè d'aquesta manera evita que l'entrada HDMI del televisor estigui massa a prop del que era el circuit integrat. Es veu que hi havia, amb el Chromecast 1, hi havia problemes amb alguns televisors a l'estar tot tan a prop, crear interferència. Després, el separar el Chromecast del televisor uns centímetres queda penjant i això millora la recepció Wi-Fi. I finalment, doncs permet connectar fàcilment el Chromecast a qualsevol entrada HDMI per amagada que estigui, perquè abans, segons quins televisors, doncs amb el Chromecast que era una mica massa cote, no entrava i s'havia de fer servir un cable extensió que venia amb la capsa. A part d'això, doncs, tenim un wifi més ràpid i que, atenció, suporta doncs, banda dual. El Chromecast primer treballava amb l'estàndard 802.3n i ara aquest amb l'AC. Llavors, jo el recomano per a la gent que tingui un router amb banda dual, perquè podrà treballar 5 GHz amb més velocitat i amb molts menys veïns que utilitzen aquesta freqüència. Així que, si teniu aquest tipus de router, doncs quasi que el recomanaria. També van dir que el nou Chromecast redueix el buffering, que és allò típic de que carrega un vídeo, ha de carregar una estona perquè puguis veure bé i llavors es queda allà com carregant. Doncs sembla ser que no sé què li han fet, però que redueixen el buffering. I altres coses que van parlar, que ja no estarien lligat pròpiament al dispositiu, sinó a, doncs, per exemple, l'aplicació Chromecast, i per tant es podrà fer servir amb el Chromecast 1, una tecnologia que es diu Fast Play, que redueix dràsticament el temps d'espera, des que tu envies des del mòbil fins que surt al televisor, però això s'introduirà l'any que ve. Després l'aplicació Chromecast l'han millorat molt, i jo crec que està ara molt centrada en l'usuari. O sigui, al principi era per a geeks i ara és per a madres i suegres. Llavors, doncs, hi ha una part de descobrir continguts on t'apareixen totes les teves aplicacions que tens al teu mòbil i que suporten Chromecast. Per tant, molt fàcil. I també et surt una altra categoria que és per descobrir noves apps que suporten Chromecast. I a part d'això, doncs, pots personalitzar la pantalla del Chromecast, que quan està com de salvapantalles, enguany podràs posar-li fotos de Facebook, de Google Fotos, de Flickr i d'un munt d'altres llocs. I un parell de coses més, doncs que Spotify, després de molts anys resistint-se, doncs per fi ja dona suport a Chromecast i que també Google vol apostar fort pels videojocs, no només des d'Android, sinó també des d'iOS. I llavors doncs, han tret una API o estan a punt de treure una API perquè siguin jocs que juguen amb dues pantalles. El comandament a l'smartphone i el joc en el televisor més gran que tenim a casa. I alguns jocs que han tret ara que fan això es diuen Angry Birds Go, WGT Golf i Monopoly, que poden jugar fins a 4 jugadors.
I l'europea?
Doncs ja per ser europea. Sí. Està bien, senyor Rajoy, que usted, sí, que usted lo diga.
Yo creo que esa conversación no llega a ninguna parte, ¿no?
Sí, sí, no, esta disquisición no llega a parte sí, alguna. I li diré per què. Perquè les proves que li vam donar... O sigui, quan va acabar el Carles la deixa, li van donar un Chromecast 2 i un Chromecast... un Chromecast Audio. Sí. Però amb l'endoll aquest UK, saps? Que aquí no funciona.
Sí,
bé, què us sembla?
A veure, a mi personalment i en comparació jo ja sempre entro sempre comparant coses, no? Amb l'Apple TV i el Chromecast, amb el nou, jo el nou no he tingut el gust de provar-lo a l'Apple TV. Però els que he provat fins ara, ostres, m'han decebut bastant.
Els Apple TVs.
Fins al punt que no em vaig comprar un Chromecast, però em vaig comprar un ZCast, no? Que són de la misma madre, per així dir, no? I la veritat és que és bastant còmode i funciona bastant bé, no? Pel que diu el Carles amb el Chromecast, segur que està molt més millorada aquesta segona versió. Jo he vist el seu unboxing i, ostres, i té un aspecte i un disseny superxulo.
A mi no m'agrada el disseny, no? S'ha de dir, el trobo lleig, no el trobo un disseny maco. He entès les raons que argumentava en Carles, de que ara hi ha un tros de cable que el fa que estigui separat perquè s'havien produït certes interferències. Això,
sí que dona una sensació de fragilitat. No?
Que com és que és una tancar. Bola i sembla un jo-jo. O sigui, jo vaig esmosgat jugant contínuament amb el Chromecast. Si
amb el Chromecast. Sí, no? Però bueno, surt de la norma, no? Surt del típic dongle quadrat que s'enxufa i es queda allà postpanxifat. No
ho ha dit el Carles en aquesta aportació, ho vàrem parlar fora de micro, és 1080p, el Chromecast 1 ja ho era. No ho era l'aplicació, o sigui, l'addont o el plugin, l'extensió per Google Chrome que fa que des del teu ordinador puguis emetre cap al Chromecast. Aquesta no era 780, el que és la 720, perdó, 720. El que era el plugin, però a l'aparell en si ja era 1080 amb la versió 1.
Que ara ja pots fer el mirroring 1080, les apps i...
Jo en el meu cas, a casa tinc dos Chromecast i a diferència, jo també tinc un Apple TV, l'antic, el primer em sembla que era.
El gris, aquell gros. O a l'Apple TV 2.
Pues llavors havia ser el petit, el 2. Sí. I punt de comparació, perquè bàsicament el Chromecast em permet ficar-ho darrere la tele amb el propi USB de la tele i ja està, i te n'oblides.
Bueno, ja aquest va amb HDMI.
No, no, a l'anterior també.
I ara són dues entrades. Amb HDMI, eh?
Són dues entrades, HDMI, però a més la, en,
per
el tema
de corrent.
La corrent l'agafa per USB. Mm. Però en el meu cas, la tele que tinc, m'estic ofegant.
Sí, sí, ja ho veig, ho veig.
Necessites més aigua? Podem, no, no, podem donar-te aigua.
En el cas de la tele, la, el USB que té de sortida també pot, també proveix d'electricitat. Per la qual cosa són dos cables que van a la tele amb un cable petitet i no es veu res.
El protocol AirPlay, el Chromecast també l'accepta.
Em sembla que sí.
No, és, i el Chromecast...
L'EZK és el que tinc jo a casa, sí.
Sí, el Chromecast també. Té, no? I a més el Chromecast, les aplicacions que tens per a iOS que tenen el seu format també les pots tirar cap al Chromecast. Jo no estic a disgust de l'Apple TV. De fet, a veure, això depèn una mica dels usos que ens facis, exacte, d'acord? Jo bàsicament faig dos tipus d'ús amb l'Apple TV. Un és Netflix, Netflix USA, que és una aplicació que la tinc a l'Apple TV i per tant amb el cachondeo que tinc muntat a casa de Smart i de NES és com si estigués als Estats Units i puc veure Netflix directament des de l'aplicació de l'Apple TV, que és, podria dir, el 80% de les vegades que faig servir l'Apple TV i em va de conya. I quan no tiro de Plex, vale, tinc l'aplicació, tinc el Plex Server en el Mac, tinc el client de Plex en el...
Però un Mac mini enxufat a la tele pot funcionar?
Sí, pot funcionar, però per què tinc que tenir un Mac mini enxufat endollat a la tele si no vaig a fer més coses?
El Marc insistia, no?
Sí, sí, però no cal, jo tinc l'aplicació Plex en l'iPad o en l'iPhone
i tires milles.
Aleshores faig AirPlay contra l'Apple TV i aleshores ja en tinc prou. De fet, jo he pres la decisió de no comprar-me, no per res, perquè jo, com jo, sí, tenim el Carles que és Chromecasteando, tots teniu Chromecast i ningú té Apple TV nou, doncs jo me'l compraré per provar-ho, no? I poder fer un contrast una mica més equilibrat. Sí que he vist diverses coses que volia parlar. Una, o sigui, m'ha agradat molt que ja han actualitzat la Wi-Fi 802.11,
sí,
.11, la nova, la que permet treballar 5 GHz.
La AC.
Sí, perquè fins ara això m'obligava a canviar la parametrització del meu, de la part Wi-Fi que tinc a casa, que ho fa un AirPort. L'aplicació no m'ha semblat tan maca com diu ell, però bueno, la veritat és que no l'he provat perquè com el Chromecast no el tinc...
En Carles és un fan.
És un fanboy de Chromecast.
És un fanboy de Chromecast.
I vull fer una crítica, això és una mica pera punyetes, però no m'agrada gens la pàgina oficial que té Google per comprar el Chromecast 2. Perquè no he... O sigui, potser estic molt acostumat a com ho presenta Apple les coses, però no he estat cap... Primer és lenta de collons, o sí, que molta gent l'està consultant, no ho sé. I segon, no he trobat el lloc que m'expliqui les característiques tècniques, vale? I
ho estic buscant ara mateix,
vale. Bueno, mentre ho mires us faig l'última reflexió que us podria posar damunt de la taula, que hi ha una guerra en aquest tipus de dispositius.
El Concilio de Trento, sí.
Ha arribat el Marc Alié. Ha arribat el...
Hola, Marc.
Què tal?
Sí, he arribat.
Espera, deixeu que s'està...
Estic mirant la pàgina web, eh?
S'està despullant.
Surt un vídeo, posa aquest càsting, unes noies, uns nois aquí a casa.
És bastant lletxota, no?
Ostres, a mi no em desagrada.
No, jo no dic que sigui lletxa. Dic que és poc funcional, perquè no he estat capaç de trobar les característiques tècniques.
A veure si ho aconsegueixo.
Mentrestant us llenço...
És aquest?
No l'havies vist encara?
No. Que bé, em pensava que eren uns cascos...
Sí, semblen uns cascos d'aquests planets i de... Bé, doncs us llenço l'última idea, i és que aquesta sí que és molt forta i denota que hi ha una guerra per l'aparell que us portarà els continguts finals a casa si voleu comprar aquest tipus d'aparells, i és que Amazon ha dit que no permet vendre ni Chromecast ni Apple TV nou a la seva botiga
perquè els seus clients no es confonguin.
Sí, però això em sembla una xorissada. Totalment. Jo crec que fins i tot sembla contraproduent.
No sé si
un moment, que tenim una trucada. Vale, gràcies, ja pots penjar la trucada.
No sé si als Estats Units això pot ser que denunciable. Hi hagi denunciable per les lleis aquestes antitrust que tenen ells.
Sí. De monopoli i tal.
Però és brutal, perquè, a veure, jo tinc l'aplicació de Amazon Prime, perquè veig les pel·lis i les sèries d'Amazon Prime, i la tinc com una aplicació de iOS. Hòstia, si puc treballar i veure amb l'iPad i amb l'iPhone...
És que és obrir la tapa dels trons. Si ara de cop i volta Apple diu l'aplicació de Fire TV no funcionarà a l'iOS o bloquejarem el Google Play aquí intervintant, aquí hi haurà llenya.
És que a mi em sembla que això és contraproduent per nosaltres els consumidors a l'hora de poder escollir el que ens vingui de gust, ja sigui Amazon, ja sigui Google o ja sigui Apple.
Clar, Amazon ho està intentant.
Això vol dir que Amazon trobarà algun mòbil nou, algun joguet?
No, té el Fire TV. Quan tu entres a Amazon, sempre t'estan fotent el Fire TV i estan fent una inversió molt forta en continguts. Ara tenen la sèrie aquesta del que havia sigut el Hellboy, que fa...
Tenen un munt de sèries Amazon Prime.
I han contractat l'equip de Top Gear, o sigui que poca broma.
No, i tenen un munt de sèries, moltes que també les pots trobar a Netflix, però tenen moltes sèries que no van vendre les exclusives, les tenen ells. I a part tenen altres sèries, i sobretot he descobert que tenen moltes pel·lícules que no sabia que tenien i que trenquen una mica el clàssic ecosistema de Netflix, i ja me'l conec.
Perquè del Pajares i l'exceso i coses així.
L'exceso és aquell que te sale en el culo quan te sientes.
Allò és un absceso.
Bueno, doncs...
que bèsties.
He arribat al mar. Ja ens hem tingut un moment
sent. A veure, tu has començat a parlar coses que surten del consolet, eh? Me fiquis...
Hem començat molt tranquil·lets.
És que a mi em provoques, Marc.
Val a dir que portem com 2 minuts i encara no he trobat les specs, eh?
Bueno, i espera't, perquè ara anem a escoltar el Marc.
Però si és el de menys, les specs.
Posa recomanacions.
No, però no posa specs. Mira les specs. Si us sembla, anem a tornar a escoltar el Carles. Aquesta ja és la darrera intervenció, on ens parla del Chromecast Audio.
L'altra gran novetat que hi va haver va ser el Chromecast Audio. Tots esperàvem d'alguna manera un Chromecast 2, però jo crec que ningú s'esperava un Chromecast Audio, que la idea és senzilla, és tu connectes a qualsevol altaveu que tinguis a casa o equip de música, connectes el teu Chromecast Audio amb un cable i a partir d'aquí, a través de Wi-Fi, li envies cançons o fitxers de so des d'ordinador, smartphone o tablet. Aquesta és la idea. O sigui, un Chromecast exclusiu per a àudio. La gràcia de... Hi ha molta gent que diu, ostres, em compro un receptor Bluetooth que val 15 euros... I faig el mateix. Doncs no, senyor, perquè el Wi-Fi té una sèrie d'avantatges respecte al Bluetooth. Val? El Bluetooth has d'emparellar i desemparellar. I a més, si ho he emparellat jo, llavors la meva dona doncs ja no pot fer servir, perquè ho tinc emparellat jo. Val? I a més, si tu te'n vas cap a la feina i estava sonant la música, doncs para la música. Mentre que amb el Chromecast Audio, doncs, si fa servir una aplicació al núvol, que baixa, si es va buscar el Chromecast i el solet les cançons, doncs tu te'n vas a la feina i segueix sonant la música. Val? O sigui que té uns quants avantatges utilitzar el Chromecast Audio respecte a un receptor Bluetooth. Una gran novetat, com hem dit, és que Spotify per fi s'ha unit a la festa. Suposo que 20 milions d'unitats Chromecast venudes devia ser un argument de pes perquè decidissin passar-s'hi. I llavors, doncs... Bueno, l'aplicació està molt bé, la veritat. Van fer una demo, i si voleu mirar el Chromecastando, i un vídeo petit, on hi ha un iPhone 6 Plus, em sembla que era, i un Nexus 6P, i llavors posava les dues aplicacions Spotify i el que movia en una es movia a l'altra. Per canviar de cançó, per posar la pausa, per tirar endavant amb el capçal de reproducció, una passada. O sigui, han volgut sincronitzar l'experiència de tots els dispositius de la mateixa xarxa i ho han fet superbé. I després, doncs, relacionat amb el que has dit, Tomàs, de que si jo tingués molts equips a casa, bueno, en aquest cas, hauries de passar per caixa, et podries comprar 2 o 3 Chromecast Audio i ara mateix no ho tenen, però en un futur ficaran una cosa que és que podràs reproduir la música simultàniament en tots els Chromecast Audio que tinguis a la casa. Això és una característica que es diu multiroom, sincronització multiroom, i que estarà en un futur. Després, per acabar, doncs, podràs fer mirroring d'àudio des d'un ordinador Windows, Mac, sempre que tinguis l'extensió Google Cast per Chrome, i després podràs també fer servir qualsevol altra aplicació que és compatible amb Chromecast, i que, com YouTube, no? El que passa és que, evidentment, només se sentirà la part de so. I els dispositius Android que puguin fer mirroring, doncs també podran fer mirroring de l'àudio. Per tant, es podran utilitzar fins i tot aplicacions que inicialment no tenen compatibilitat, doncs podràs enviar-ho cap allà. En tema de connectors, a mi m'agrada molt que el Chromecast és rodonet, té com una textura de vinil, és molt xulo, i té una sola entrada. I en aquesta entrada és un 3-in-1, no? Perquè pots connectar els 3 tipus de cables i connectors que suporta, que seria el cable estèreo de 3,5 mm, mini jack de tota la vida, que ja et ve amb la capsa, és així de color llima, molt xulo, i després pots posar 2 cables que aquests ja te'ls has de posar tu, que seria un cable de mini jack a RCA que molts equips tenen aquest tipus d'entrada, i un cable òptic mini Toslink, que és perquè en aquest cas seria, doncs, no seria analògic, seria digital. I fins i tot amb la peculiaritat de que si el teu equip de música ho suporta, que no és tan habitual, podries tu tenir la cadena apagada i quan li envio música s'engega la cadena i sona la música, eh? Sempre i quan el teu equip musical suporti la recepció de comandes per el cable òptic. I bueno, doncs això més o menys és resumit tot. Tant el Chromecast com el Chromecast Audio, 39 euros, i segons la Google Store s'envien a partir d'avui mateix, o sigui, ja es pot fer la comanda.
Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat.
Mola això del Chromecast Audio, eh?
A veure, jo tinc una cosa semblant des de fa 7 o 8 anys de Logitech, que bàsicament és un receptor Bluetooth.
Però no és el mateix, ho ha dit ella.
Bueno, sí, no és exactament el mateix, no, però em resol el mateix problema. O sigui, tècnicament sí, fas streaming directament i les coses s'engeguen i van
si
de
fons. Si te'n vas de casa, no va.
És màgic
revolucionari. Si la teva dona vol enviar allò dels nens, no pot.
Sí, però realment utilitzarem aquests casos d'ús, els farem servir?
Sí.
Sí, o sigui, la meva dona estarà fora i li posarà cançons als nens a la cuina.
Hòstia, últimament amb les càmeres aquestes...
O sigui, no, jo no estic convençut que sigui un cas d'ús. O sigui, ho veig massa complexa. O sigui, és massa rebuscat com a cas d'ús habitual. O sigui, a veure, està molt bé que ho pugui fer i a més també tenint en compte que un receptor Bluetooth que puguis agafar i ficar per SPDIF, per entrada òptica amb una d'allò, val més diners que el cost del Chromecast Audio. O sigui, per mi només amb la funcionalitat Bluetooth jo ja compro, o sigui, ja és un bon preu. Però totes aquestes funcionalitats extres, addicionals a un receptor Bluetooth al que tu puguis enviar música, em sembla moltes funcionalitats, no, que és el que fa Google, tirar moltes funcionalitats i al final dos o tres ja justifiques.
Afavoreix també una altra cosa, ho veies en el vídeo del que va passar el Carles, que va gravar en el lloc on tu tens un telèfon amb el Spotify. També tens Spotify a la tauleta i quan atures, o sigui, quan atures la música en un lloc, això també passa a la tauleta, saps? O sigui que
sí, però això és una cosa de
Spotify. De wifi.
Però
al mateix temps estàs enviant i rebent la música.
Sí, però no sé, jo aquests casos tan rebuscats de no, és que estic mirant una pel·lícula en aquí i paro i llavors ara la continuo mirant en el mòbil. Hòstia, de veritat? De veritat fem això? És una necessitat? Algú havia demanat?
És un veure, substitutiu de l'equip de música.
Exacte, però és que amb el Bluetooth ja ho tens. Amb el Bluetooth Audio ja està... No, Sí que és veritat
la qualitat
que...
és pitjor. I si et mous una mica i et desplaces no perd la connectivitat.
Igualment, a veure, estem parlant aquí que estem parlant de que reproduiran MP3 i no estem parlant d'àudio d'una ultra qualitat. Potser sí que estem parlant, fem servir aquells fitxers de super que comprimeixen super poc, però
una cosa, un parèntesi, el Dani ha trigat 8 minuts llargs, gairebé 10, a trobar les característiques tècniques del Chromecast a la pàgina web de Google.
Les has trobat?
Sí, he hagut d'anar a comprar i al final de tot et posa per especificacions completes.
Vostè no? Està comprando
i
és el més important saber quant té.
No, just abans de comprar tu mostra, però has de fer clic expressament a veure-ho, no? I tampoc és que siguin unes grans especificacions.
Molt bé,
alguna, no cosa, dit abans.
Alguna cosa més que vulgueu
doncs
comentar?
Això, que no em sembla que sigui un cas d'ús, tots aquests casos d'ús no em sembla que siguin habituals, però que només pel preu. Pel preu i la funcionalitat és jo, o sigui, l'equivalent de Logitech val 20 o 30 euros més.
Saps una cosa?
Què passa?
Hem tingut una presentació humorística i zen de Mossega la Poma, hem estat d'acord, hem tingut fins i tot un moment Zeta Testers i hem estat tota l'estona d'acord, has vingut tu, ja estàs amb una contradicció.
Hi havia flow.
No m'agusta.
Hi havia flow
i ara has trencat.
O sigui, em necessitava.
Has trencat la màgia. Has trencat la màgia.
Em necessitava.
Marca allà dimissión,
Dimissió.
Doncs, si us sembla, tallem aquí tot el tema de Chromecast, agraïm al Carles que hagi tingut a bé fer-nos la crònica i ens anem a la part de tertúlia. No és que fins ara no hàgim estat fent tertúlia, que és el que hem fet, però ho farem amb temes interessants i amb un breaking news.
Breaking news primer haurem de fer de rates, això sí.
Ah, vale, doncs anem a escoltar la falca de les propostes, fer de rata i breaking news.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui,
L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
He dit propostes i era tertúlia, eh? Tertúlia, vinga, fred de rates.
Bueno, fred de rates. Bueno, evidentment, en Josep Ruano ja havia mirat... No, el cinturó de seguretat no la va inventar Volvo, però als anys 60, però sí que la va comercialitzar de forma massiva. La comercialització de forma massiva de cinturó de seguretat la fa Volvo als anys 60. L'invenció és als anys 30, en la indústria aeronàutica, i hi ha una companyia que l'any 48 la va ficar, perquè veig... Josep sap entrar a la pàgina Wikipedia.
Saps que jo el veig gairebé cada dia.
Sí.
Tinc aquesta desgràcia. I té té una mena de...
Detector de bullshit.
Sí, no, té un MacGap, un MarkGap. Saps? Cada vegada que tu fots la pota se li encén una cosa vermella.
Tinc que fer-ho perfecte.
MarkGap.
Bueno, és això. I després l'altre, en Pepelu ens ha enviat, em va enviar informació sobre exactament quin és el problema que té els Volkswagen aquests, i és que es veu que tenen un filtre per filtrar aquests òxids de nitrogen, els NOx, i es veu que el filtre d'òxids de nitrogen funciona, perquè funcioni bé, i has de tirar gotes de gasoil a dintre. Si funciona bé, si hi ha un excés de consum de gasoil, filtra més bé. És el que està dissenyat perquè treballi d'aquesta manera. Llavors el problema que hi ha és que si el cotxe ha de gastar menys gasoil, fa més fum. És gairebé contraproduent, però així, es veu que el filtra millor si hi ha un excés d'això. A veure, penseu que hi ha un Lamborghini que es veu que ja té un injector de gasolina en el tubo d'escape, i llavors perquè faci més soroll. Perquè petardegi, o sigui, és tires gasolina directament al tub d'escape perquè faci aquests sorolls, i és fantàstic. Llavors, bueno, en aquest cas filtra millor si es fa servir més gasolina. El que passa que, clar, la gent que està comprant el cotxe diu que és un cotxe que té un consum determinat i unes emissions determinades, i pot tindre aquestes emissions i aquest consum, però no tots dos a la vegada. Aquest és el problema. I potser ja podem enllaçar, que estem ara amb els cotxes, amb que, aprofitant que els TDIs estan ara en una crisi absoluta, perquè a més hi ha indicis de que potser altres marques estan fent coses semblant amb aquest tipus de motor, l'Elon Musk ha presentat finalment el Volo Volumen de Tesla.
Volo
Volumen. El Tesla X. És una guapada de cotxe. Us recomano que es mireu la presentació de l'Elon Musk, que fa una presentació molt ben feta, però és tot el contrari de l'Steve Jobs. O sigui, així és com l'Steve Jobs és tot orquestrat i tot gairebé assajat al mil·límetre, ell no, ell va fotent va dient bromes. Una cosa molt interessant que fa el tema de la seguretat d'aquest vehicle és espectacular.
Estem veient aquí
el més segur que és el Tesla X, en comparació, per exemple, amb models com seria l'Audi Q7.
És maco, però valdrà una pasta que li flips.
Tesla Model X?
Dic, el Model X és guapíssim. Amb les portes estil Regreso al Futuro. Les portes s'aixequen en plan Falcon.
Això ja m'ha guanyat el cor.
Això ja mola que t'hi cagues. I puc
posar una bicicleta.
I a més, el cotxe aquest, diu, és un cotxe que no fa emissions, però clar, tu, els altres cotxes, potser abans tens un TDI que t'estàs menjant tot el fum, i llavors posa un filtre. El filtre d'aire del Tesla X és 10 vegades més gros que el filtre d'un cotxe normal. De fet, té un filtre secundari que és més gran que el filtre de l'aire d'un cotxe normal, i aconsegueixen a dintre del cotxe tenir la mateixa qualitat d'aire que en una sala d'operacions. I a més el cotxe té un botó que és el Bio Defense Mode, és a dir, que si hi ha una situació apocalíptica
de una
guerra mundial zombi i tal, doncs té un mode especial per evitar...
L'àntrax els... aquí no hi arriba, no?
No, ni àntrax ni polles, directament.
Ja està,
alguna veu específica, algo contra... O sigui... Gràcies. Sí, tots, sisplau, compreu coses a través de l'Amazon de Mossega la Poma, que ens hem de comprar un Tesla X.
Vinga, breaking news.
Molt ràpid.
No callis, ja continua.
Bueno, ja continuem els breaking news. Doncs arrel de les denúncies que va fer l'Edward Snowden, aquest senyor que han acusat de violació de forma completament hocus pocus, doncs l'Edward Snowden va agafar i va denunciar... doncs que bàsicament el govern americà i a través de l'NSA estan fotent espionatge a saco sobre contra les dades que hi ha en empreses, doncs com Facebook o com Apple o com Google, Twitter, etc. Llavors, un ciutadà de la Unió Europea ha presentat una denúncia en els tribunals de Luxemburg, és a Luxemburg on hi ha aquests tribunals, dient que la llei que la Comissió Europea, ara fa 10 o 15 anys, la Comissió Europea va aprovar una llei que deia que si les empreses nord-americanes asseguraven que les dades dels europeus, les dades personals de les persones que accedien als seus serveis estaven encriptades en els seus servidors, doncs que podien anar. És a dir, nosaltres podíem tindre les nostres dades sensibles personals, com per exemple el que qualsevol persona pot penjar dintre de Facebook, estan en servidors americans. Però des que s'ha destapat, doncs que aquests servidors en realitat no són segurs, doncs s'han agafat i dir, aquesta s'està violant la meva privacitat i informació d'europeus està sortint de la Unió Europea. Els judicis han fotut una sentència molt dura, picant la closca a la Comissió Europea. Primer la Comissió Europea diu, heu de canviar la llei, i bàsicament és a dir, el que passa a Europa es queda a Europa. I això tindrà un impacte bastant interessant, tindrà un impacte bastant interessant perquè afectarà moltes empreses americanes. A veure, d'entrada, per exemple, gent com Evernote que té els seus, clar, nosaltres tenim dades superpersonals, però es guarden o Google Keep o Twitter o Gmail.
El Keep ha fet servir moltíssim.
Jo estic d'Evernote, però igualment aquests serveis, sí. Les dades estan als Estats Units i la NASA, la NSA, no la NASA, s'ho llegeix tot.
Espera que surti tot.
Espera que surti tot.
Marc, tu opines alguna cosa al respecte o t'agafa fora la joc això de les dades?
Bastant.
Val a dir que...
Ha sortit avui,
Sí, estàvem parlant de que moltes empreses que, per exemple, que tenen coses al núvol, d'aquí, no les tenen als Estats Units. Els núvols, clàssicament Amazon Web Service o Microsoft Azure, tenen CPDs localitzats a Europa. Vale, concretament Amazon té dues regions, una regió que, on té diversos CPDs, diversos edificis a Irlanda i a Frankfurt i
però,
Azure també.
Però ja ho hem comentat, aquests servidors que té Amazon per web services és perquè les empreses europees que tenen que complir amb lleis com la llei de protecció de dades,
però per això t'ho volia acabar,
estan obligades per llei, per complir les ISO bàsicament, que el seu servidor, els servidors de cloud estiguin a Europa, sí, i llavors hi ha aquesta certificació.
Tema de latència, sí, també.
Però, sí, també un tema de latència, però al final és dir, si tu has de donar als teus clients un servei on tu signes unes coses i dones unes certificacions, els teus servidors de dades, els teus serveis de dades han de complir això perquè tu puguis passar-ho.
Amazon està Amazon i Azure. Aquí hi ha servidors europeus, no cal que estiguin encriptades.
Bueno, han d'estar encriptades, depèn. Però que no poden estar fora. Si tu no pots tindre les dades amb informació personal sobre ciutadans europeus
fora
de l'espai europeu, de la mateixa manera que les dades dels ciutadans americans tampoc poden sortir als Estats Units. Que ja veuràs que tots els comentaristes de podcast i blogs americans ja és que aquests europeus van contra l'innovació, no sé què, però tampoc volen que les seves dades surtin. I no volien, per exemple, que el seu president fes servir BlackBerry perquè les dades estaven en un servidor de Canadà.
Exacte.
Quan tocava, o sigui, al final tothom va d'això i quan trobes que hi ha les hòsties que hi ha en temes de ciberespionatge per part dels governs, dius, bueno, doncs aquí juguem tots a lo mateix.
Molt bé, espies, teniu el cel guanyat. Més coses, OX10.11 el Capitan ja està disponible per tothom.
O Capitan, mi Capitan.
I això, doncs la gent se l'ha començat a descarregar. En general, he llegit
cap
a Twitter.
Cap problema?
Bones,
a mi sí.
Hi ha hagut algú que sempre passa que hi ha un percentatge de persones que quan hi ha actualitzacions doncs tenen problemes, que li vamos a hacer. Però digues, tu sí?
Per arrossegar arxius,
sí?
Just després d'instal·lar-lo, no m'arrossegava. Em seleccionava, em canviava el nom... Però no aconseguia arrossegar arxius des del
Fire.
No arrossegar. A mi em va passar això amb Windows, també.
Amb el Windows.
De tant en tant,
però
no puc arrossegar.
No li faltaven piles al mouse o alguna cosa?
Podria ser, amb el trackpad.
Era del portàtil, no?
Del portàtil. Llavors, clar, com que té el Force Touch aquest...
És que tu tens el Force Touch aquest
del Front. Clar, i, ostres, tio, apretava, anomenava, em canviava el nom, no sé què, però no puc aconseguir arrossegar.
Jo tinc una profecia ara per al proper keynote que faci Apple. Presentaran un Magic Trackpad amb Force Touch.
Segurament.
I jo me'l compraré.
Val a dir que jo porto provant el Capitan des de la beta 1. En productiu, vol dir que vaig agafar el meu ordinador i vaig dir...
Sí, no. Vol dir que estàs com una xota.
Sí, vaig fer allò que dic que mai heu de fer.
No ho feu mai,
però jo vaig fer des de la beta 1. I vaig dir, ja vaig notar que des de la beta 1, fora que alguna aplicació no em funcionava, perquè encara no estava actualitzada, la majoria van funcionar i van funcionar millor.
Sí, bàsicament, pels que escolten Mossega la Poma de fa moltes temporades, diguem que el Capitan és com un Snow Leopard.
Exacte.
Que la màquina va més ràpid i que funciona tot.
Mireu,
i que
en canvi
no hi ha funcionalitats especials que hagis trobat.
De les dues pantalles a l'Spotlight.
Què és el de les dues pantalles?
Sí, que ara pots tenir
ara tens
la divisió de les dues pantalles, ara t'ho ensenyarà. Val a dir que hi ha coses del Capitán, que els que tingueu, com tinc jo, que tinc un MacBook Pro del 2010, no podeu aprofitar perquè afecten a com es gestionen les noves gràfiques, que és a partir de 2013, d'acord? Per exemple, jo això no ho puc fer. Això que fa ell no ho puc fer, vale?
Ah. És brutal, perquè mentre estàs escrivint el teu llibre i tens les referències a la dreta o a l'esquerra, pots anar a consultar. Bueno,
ara que si estigués el Raül Arribas, diria segurament, brutal, una Windows. Cosa que ha tingut Linux i Windows de fa milions d'anys.
Jo tenia un programet que es deia Swiss Arrows, que ja m'ho feia per Mac.
Bueno, tu també fas servir Mac, Marc,
sí.
I has canviat el Capitán.
No en tenia ni idea que es podia descarregar. Estic bastant nof amb aquestes coses. Jo tinc
molt bé.
Jo sóc un bon usuari d'Apple, però no deixo de ser un usuari.
Ets obedient, oi? Sí. Fas el que diuen. Ara tens que actualitzar. Sabeu què odio?
Què?
A l'autoupdater d'Adobe.
No. Sí, jo el
tinc. Jo el trec, però tant en tant em trobo que tinc que fer algun tràmit legal on t'obliguen a fer servir el puto Adobe Reader, i llavors t'entra l'autoupdater i has de treure'l.
O el Flash.
No, el Flash ja no entra. Ni Flash ni Java. Dius Flash i Java free.
Hem d'acabar l'Illustrator amb Java.
Hem d'acabar la tertúlia, no sense una notícia, que és que Softcatalà ja ha tret l'actualització del catalanitzador per Mac, OS 10. Ha entrat com una ombra al senyor Carles Caño, a qui des d'aquí li hem de donar l'aplaudiment, perquè ha omplert una part molt important d'aquest programa.
Però com que ha agafat els hàbits anglesos, no ha fet xulir.
I a més no l'he pogut interrompre, o sigui, imagina't.
Ja. Gràcies a Capsi Deu, escoltat aquesta desmembrada.
Sí, que Capsi Deu haurà de gestionar, fer molt de brokeratge.
Sí, sí.
Cap a Europa.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat. Temps a propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Temps de propostes, Mossegui, recta final del programa. Jo començo a llegir, interrompiu-me si teniu alguna proposta o alguna cosa. I si no, com avui són propostes que donen peu a comentaris, comentem coses. La primera és que he provat, com ho deia abans, ara ho reafirmo, he provat Amazon Prime, que és el Netflix d'Amazon. Amazon Prime...
Pagant.
Tens un mes gratis.
Ah.
De moment l'estic provant gratuïtament. Pots llogar, comprar, com a la pel·lícules d'Apple, per entendre'ns, i també tens la subscripció aquesta que et dona peu a tot allò que posi l'etiqueta de Prime, doncs a veure-ho en streaming com i com vulguis.
Tens accés a tot el contingut d'Amazon, és a dir, també a l'americà, o només
coses
que tenen doblades? Jo estic
fent servir
Amazon
Prime als Estats Units.
I et deixen,
però
sense necessitat d'un...
Sí, necessites, igual que Netflix, necessites tenir una VPN o un servei de DNS. Us recomano Smarty DNS, feu Smarty DNS a través de la pàgina web de Mossega la Poma, ens ajudareu a pagar les piruletes que ens prenem al final del programa. Doncs, dit això...
Vols que et doni una piruleta, Tomàs?
No, gràcies. Em fas una mica de por. Tot sigui dit. M'agrada molt perquè està farcit de sèries britàniques que me molen mucho. No ho podeu veure, però li estan donant al Marc una croqueta,
sí,
perquè se calli.
Sí,
doncs
una,
això.
No.
Una
per cert, hem actualitzat i us enllaçarem a la guia de com veure Netflix o Amazon Prime a Catalunya, Amazon Prime a Estats Units o Netflix USA, com veure'l des de Catalunya. I insistiré en que ho feu per aquells que penseu que Netflix Espanya és una estafa.
o un xurro directament.
És una estafa perquè com li han venut els drets a Movistar, al Canal Plus i a Su Plus ta madre, ¿vale?
A Su Plus ta madre,
doncs no podreu veure les millors sèries ni les millors pel·lícules de Netflix.
I a més les veureu doblades, que és, una, és un fàstic.
Hi havia una guerra brutal entre operadores, per això Netflix no venia.
Bueno, deixem de parlar de coses tristes.
Un moment, que la següent cosa és del Carles Canyol, li voleu deixar parlar?
Un moment, espera-ho del Carles, perquè la NASA, la NASA ha agafat i ha publicat les fotografies dels rodets de la missió Apollo, les ha digitalitzat en alta definició, de la missió Apollo a la Lluna, no de Zeus Apollo a Taqueu, i les ha pujat a Flickr. I estan tots els rodets, fins i tot les fotos dolentes, balades, a contra, mogudes, totes.
I els bojos dels ovnis estan tots allà conspirant.
Sí, però tots els capullos que diuen que no hi van anar, que es mirin les fotos i després que diguin.
És que no hi van anar.
Sí que hi van anar. Tu i jo pinyos aquí fora a la plaça, ara d'aquí de 5
sabies
minuts.
Sabies que hi havia la versió B? Què? Que era en estudi?
Què? És possible que hi fos.
No, hi era.
I era, segurament la tenien. Per si les mosques, però va fer falta.
Ara hi ha una altra cosa que és Google Keep, però m'agradaria que la persona que puso la sugerència la comente,
Doncs Carles, és una aplicació que a mi ha desplaçat Evernote. Mira que porto fer servir Evernote des de fa 7 anys.
A mi m'agrada molt
Evernote. A mi també.
Proveu-la, perquè és més àgil. I té colorines, molt important.
Ah, té colorines, no és
Evernote. I pot llegir targetes, i pot llegir...
Sí, a veure, aplicació és, desktop...
Són les notes típiques com de post-it, i que per posar-te recordatoris...
Pots categoritzar.
Pots categoritzar amb etiquetes, pots dir que t'ho recordi un dia, pots posar colors, està per iOS, està per Android...
La pots agrupar per llibretes, o sigui...
Per etiquetes.
De la feina, les llibretes.
I compartir-la, i sincronitzar...
Clar, i hi ha qui fa servir colors amb una codificació, més etiquetes, toma ja.
I té OCR quan escaneixes fotografies?
No, això no és com Evernote. Bueno, però jo faig servir Evernote per aquest tipus de coses i això és molt més àgil. A més, si un dia no tens el mòbil, vas a keep.google.com i pam, patapam.
De fet, ahir estava prenent la decisió de què utilitzar el meu centre educatiu, si Evernote o Google Keep.
A veure, hi ha un problema amb Evernote que avui en Benjamí Villauslada, hola Benjamí, agafava i penjava una notícia que és que Evernote té problemes de creixement. O sigui, tenint uns
greus plans de crèdit, greus problemes, deutes,
i estan fent fora gent.
I ara afegeix-li el canvi de normativa en servidors.
Us dic una cosa.
En aquest cas és canviar de tipus.
Mira si la cosa va en sèrio, que jo faig servir molt Evernote i acabo d'aquest matí abans de venir cap a Mossega la Poma exportar en format XML i HTML totes les meves notes d'Evernote, de la feina i les personals.
Totes directes.
Ahí lo dejo.
Por si les mosques.
Ahí lo dejo. Y se pueden seleccionar todas y hacer una única exportación. Ahí lo dejo.
Todas. Ahí lo dejo. Bueno, tenim ara nosaltres Evernote Premium, jo la tinc durant 2 anys, o sigui, l'aprofitaré. Espero que no caiguin de cop.
Més?
Sí, bueno. Buenas noches, niños y niñas de Cataluña. Yo tenía una cosita que quería comentar a todo el mundo, y es que todo el mundo vuelva a Windows, porque sois unos miserables. Aquí hablando de la... No, claro, no.
Bueno, señora Cebes, no vine aquí tocant les pebrots, perquè nosaltres som usuaris de Apple.
Sí, no, és que no, és que no l'entiendo.
O sea, ya, pues, si no m'entenc, té dos problemes, entendre'm i entendre'm, sap? Doncs bé.
No, Déu meu, no. No torni aquest home aquí, sisplau, no. No, perquè primer hauré de fotre-li hòsties en Dani i després hauré de fotre-li hòsties en aquest senyor que ha vingut ara.
Sí, por encima de mi cadáver, señorito.
No, exactamente, ahí vamos a ir.
¿Y en Europa?
También.
Xavi Senyer ens diu que l'Associació Digital Girona, aquest dijous dia 8, a partir de les 19:30, parlen de privacitat i protecció de dades amb l'agenda d'Artem Advocats, especialitzats en aquesta temàtica des del 2012. I acabo, jo no tinc res més, acabo amb la Fundació Esclerosi Múltiple. La Fundació Esclerosi Múltiple ha fet una campanya aquests dies que té una relació casual amb Mossega la Poma. La campanya es diu Una Poma per la Vida, i on s'han vist persones conegudes i del món del teatre, d'altres, bueno, de persones públiques implicades en la Fundació Mossegant una Poma. I a més trobareu més informació a la seva web i al Twitter sota el hashtag Mossegada Solidària. I com nosaltres fem seguiment de tot allò que es diu mossega, mossegada, mossegar, doncs m'ha sortit el hashtag com
el propi. El Club d'Amics dels Vampiros de Barcelona aviat
a Mossegar la Poma. Avui, en el moment que estem enregistrant aquest programa, avui s'ha fet una trobada justament per parlar de diversos avanços i diversos temes sobre la Fundació d'Esclerosi Múltiple, on una de les coses que han estat treballant és sobretot per les persones que la puguin patir, una detecció precoç, sobretot amb nens, que és important que això es doni. I fins aquí les propostes, Mosseguis. Alguna més que tingueu a la calaix?
no?
Doncs no, ja ho tenim fet, ja
doncs
estarà.
Avui ja tenim el programa. Avui ja tenim el
passatge gluten. Posem la musiqueta, hem arribat a tope.
Sí, sí, adéu, adéu.
Ja ho tenim tot, no, ja. No, sí, no, pim, pam.
Adéu, eh? That's what I do with a drunken sailor. That's what I do with a drunken sailor. Oh, that's what I do with a drunken sailor.
Early in the morning. Hey, ho! La setmana vinent a Mossega la Poma en Javi Moreno de Capside i de nou en Marc Morera del Codi parlant del futur de la programació.
Hòstia, tinc la Cebes ballant per aquí, tio.
Sí, sí, tens la Cebes donant voltes. I teníem el Núñez aquest matí. Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a programa@mossegalapoma.cat i seguiu-nos a Twitter o a Facebook. A Twitter @mossegalapoma, a Facebook facebook.com/mossegalapoma. Marc Morera, moltes gràcies.
A vosaltres, home.
Carles Canyo, moltes gràcies per haver-nos deixat fer l'entrevista. Avui us saludaré a tots per sortir. Teniamo, moltes gràcies. Sergi Perucho, hágame su saludo habitual, por favor, si tiene tiempo. Ese muñequito que nos sintoniza a todos.
¿Qué sé yo? ¿Zeta Testers, hoy? Sí, somos Zeta Testers.
Bien.